A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, Eixos de Felicitat.
Hola, bona tarda Catalunya i Andorra. Salut i sort per tothom. És divendres i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, Eixos de Felicitat. Avui i ara també dedicarem 30 minuts amb el projecte de vivències i experiències anomenat Eixos de Felicitat. És un programa dedicat a les persones que volen modificar o fer un gir a les seves vides. Entre altres temes, hi trobaran la meditació guiada, les constel·lacions familiars i organitzacionals, i també la respiració connectada, totes les eines que necessitem per lograr la felicitat. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so José Matosses. A la direcció, Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda i bon any, senyor Marc.
Bon any. Ara parlarem si ens han portat moltes coses al Reis o no.
Exacte.
I a la conducció, Jordi Vilajosana, qui us parla, Marc Rius. Avui parlarem de la meditació amb Cristina Vallès, coach espiritual, amant de les muntanyes també altes i del fred. Com cada divendres, a la direcció i conducció del programa estan nosaltres el senyor Jordi Vilajosana. Ell és doctor en administració d'empreses, professor d'universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Bona tarda, Jordi i Cristina. Què tal?
Bona tarda, senyor Marc. Bona tarda, senyora Cristina. Com estem? Com prova l'any?
Bona tarda.
Què tal l'any, Cristina? Com ha anat?
Doncs bé, bé, comencem bé. Comencem amb fred, per aquí dalt.
Bueno, molt bé. Bueno, clar, és que és molt alt, eh?
Exacte.
Sí. Estic en un poblet just a Sarrià-Alt i fa fred. Molta neu i força fred.
Molt. Amb uns fesols molt bons, em sembla.
Sí, senyor, mengem molt bé per aquí.
Perquè vam acabar l'any parlant de canelons i ara
i anem comencem...
a parlem de meditació per anar fent passar els canelons que he parlat.
I què més per meditar bé que tenia la panxa plena? No em sembla, no ho sé, potser no.
Cristina...
Digues-me.
Ens podries explicar una mica, diguéssim, i desmitificar el tema de la meditació?
Bé, la meditació... S'han dit moltes coses sobre la meditació. Si és deixar la ment en blanc, si és fer un viatge a una altra dimensió...
Sí.
De fet, està molt de moda el tema de meditar i sembla que tothom medita.
Sí.
Però si ens anem una mica a les arrels i a l'origen d'aquesta pràctica, ens trobem que és una cosa ben senzilla i ben simple, que vol dir acostumar-se a estar al moment present. Simplement viure a l'aquí i l'ara, cosa que no fem gaire. Sempre estem pendents del futur o enganxats amb el passat, i la meditació el que proposa és estar desperts en el moment present, en el que està succeint ara mateix, i sobretot en el que passa dins meu. Clar. Deixar de mirar fora, de posar les culpes a fora per centrar-nos en nosaltres. Això seria una mica així, resumit.
Llavors, quins tipus hi ha de meditació? Quins camins hi ha per arribar a aconseguir meditar?
Buf, doncs jo crec que tants com persones, perquè la gràcia de meditar és que cadascú trobi la manera que li funciona, i algú pot sortir a córrer i entrenar i posar-se en actitud de meditació, o el que és un gran amant de la conducció pot estar conduint un cotxe de carreres en meditació. Per tant, sí que hi ha unes maneres, no?, uns protocols, entre cometes, a seguir, o unes tradicions, però després, a l'hora de portar-ho a la pràctica, cadascú pot adaptar-ho a la seva manera.
Parles de l'actitud de la meditació. Pots explicar una mica, perquè els nostres oients entenguin què significa això?
L'actitud de la meditació és estar ben atenta i ben alerta a tot el que està passant dins meu. És a dir, que si jo estic trista, si estic obsessionada, perquè, per exemple, doncs, no, ara que vivim temps de crisi, no puc arribar a final de mes i estic tot el dia amb aquesta idea de com malament, no?, com de malament estic, o qualsevol història que a nivell mental jo estic molt enganxada, la meditació el que em permet és adonar-me que jo no sóc els meus pensaments, que jo no sóc aquesta tristesa que estic sentint, no sóc les meves emocions, jo estic en pau, jo estic tranquil·la i, de fet, jo he d'aprendre a dominar i a controlar aquesta ment. Aquesta és la proposta de la meditació, aprendre a domar la ment, a domesticar-la i que sigui ella la que estigui a les meves ordres i no jo a les seves ordres.
Llavors, m'estàs dient que no som la personalitat?
No.
No som el que pensem. Llavors, qui som?
No. Com?
Llavors, qui som? Qui és el Marc? Qui és el Jordi? Qui és la Cristina?
Això és una gran pregunta. D'això es tracta, que ho investiguem, que ho investiguem, què és aquest jo que lluitem tant per defensar, que se sent tan atacat, aquest ego, no?, que sembla que hem de defensar amb armes tan fortes perquè ningú ens faci mal. De fet, jo sóc seguidora de la tradició budista, de fet vaig estar uns quants anys vivint per allà a l'Himàlaia, i la proposta del budisme és un pèl arriscada, perquè t'arriba a dir que el jo no existeix, que si tu busques, al final no trobes res, i aquí és on pots descansar, perquè no fa falta que estiguis en tensió per defensar-te de res ni ningú, sinó que aquest jo no hi és.
Llavors, no som res.
Tampoc és això. És una vacuïtat, però que ens connecta amb tot. És quan jo m'adono que no sóc aquest jo que tant m'he cregut, no? Les meves idees, els meus ideals, les meves creences, o totes les meves històries que em fan creure que la Cristina és tan especial i tan meravellosa i tan diferent de tothom. Quan jo desmonto aquest personatge i el vaig deconstruint, m'adono que no hi sóc com a jo, però hi sóc en cadascú de nosaltres. O sigui, que no és que no hi hagi res, sinó que hi ha una connexió amb el tot. I, de fet, en el cristianisme podria ser aquesta la idea d'un Déu que ens uneix a tots. No?
O sigui, ho som tot i no som res.
Exacte. Sí, senyor.
Saps que això és difícil d'entendre?
Sí,
des del punt de vista de l'ego, de la personalitat?
Sí. Sí, és molt difícil d'entendre, però no impossible.
No.
El que va fer Buda sota la figuera quan es va il·luminar va ser això, adonar-se de que ell no hi era, no? Es va sentar amb la determinació de que trobaria l'alliberament al patiment i que aquell cos no existia, que els seus pensaments no eren res, i va arribar a això, a il·luminar-se, que el fet aquest d'il·luminar-se no vol dir res més que això, adonar-me que jo no sóc. Però això no vol dir que no hi hagi res. I tampoc vol dir que sigui molt difícil, perquè en el fons tots som iguals, tots podem arribar a alliberar-nos, a despertar, com van fer els grans mestres.
Llavors, una pregunta, perquè no és la primera que te la faig, però aprofito amb la ràdio fer-te-la. Llavors, tenim propòsit de vida?
Depèn de si tu sents que en tens o no. Jo, si m'ho preguntes a mi personalment, et diré que sí, que per descomptat, que jo vaig venir aquí a la Terra amb un propòsit molt clar, que és, com a mínim, ser feliç i fer el màxim de feliç a la gent que m'envolta. Però, clar, pots trobar gent que et digui que no tenen cap mena de propòsit i que el que fan és sobreviure com poden o anar fent. Llavors, depèn de cadascú.
És ben trist, no?, també això, sobreviure.
Sí.
És trist, la paraula ja és trista.
Però llavors no m'has respost. Jo, la meva pregunta és més concreta. Tots els sers humans tenim propòsit o no tenim propòsit? Una altra cosa és que no el trobem.
Per mi sí, jo et diria que sí. Jo sóc una defensora fèrrima de la reencarnació i, de fet, si creus en la reencarnació, doncs tu has tornat a la Terra per alguna cosa i tens una feina a fer. Per tant, jo et diria que sí.
Llavors, canviem de tema, Marc. Jo vaig preguntant, Marc,
sí,
tu també...
Sí, no.
Ara és evident que estem en un canvi d'època, ¿vale? És molt evident.
Sí,
ja no solament per la pandèmia entenc que és un efecte, però és evident que estem en un canvi d'època. Tu com la vius, aquest canvi d'època? Tu que ets terapeuta, coaching, com la veus? Una mica des de fora el tauler?
Amb la gent que... Per mi aquest canvi és una oportunitat, no? De fet, crisis en grec significa oportunitat. I sempre que les coses trontollen i sembla que el món es posa, no?, doncs, del revés, és una oportunitat que ens convida a fer sobretot revisió personal de com estic vivint, de què estic fent, en què ocupo el meu temps, a què em dedico, quina feina tinc. No sé, jo amb la feina que tinc m'he trobat a molta gent que el confinament, per exemple, el van viure d'una manera excepcional i van aprofitar per meditar, per llegir molt, per estudiar. Llavors, per mi, aquests temps de canvi són una oportunitat genial perquè la gent es desperti, no? Perquè, de fet, en el fons ens adonem del poder personal que tenim, que ens hem anat oblidant, no? I sembla que vivim tots mig adormits, mig manipulats, com sigui. Llavors, si hi ha crisis, reinventem-nos. Si hi ha crisis, doncs hi ha oportunitat per tornar a ser com volem ser. I aquells somnis que havíem deixat o el que volíem fer ho podem recuperar i reinventar-nos. Jo sóc molt optimista.
No, això és evident, eh? Ja fa uns dies que et conec, l'optimisme sempre el portes a sobre.
Se li nota la manera de parlar, jo no la conec, però se li nota que és optimista i que viu feliç per fer feliç.
Sí, no, jo sempre dic que la Cristina és el meu angelet particular.
Ho crec.
Sí, sóc molt feliç, però això no vol dir que m'hagi sigut fàcil, eh?
Aquesta
idea naïf de que la felicitat doncs és senzilla, no ho comparteixo. De fet, el fet de ser feliç o viure d'una manera optimista, per mi és una acció revolucionària, no? Amb el que estem vivint, dir no, jo treballaré per estar bé, per estar en pau i per escampar amor per allà on passi. No és fàcil. Amb tot el que estem vivint no és gens fàcil.
Clar.
I llavors, ens podries explicar què fas?
Què faig?
Sí, exacte.
Visc humilment en un poblet molt petitó del Pirineu, que som 4 o 5 persones, tenim un ramat d'ovelles que van amunt i avall tot el dia.
Que maco.
I em dedico a fer doncs, una teràpia d'acompanyament, que actualment ho faig online, que no m'ho hagués pensat mai. Acompanyo a persones en processos de transformació, de canvi o de separacions o de... Bé, quan algú està vivint alguna cosa i necessita que l'escoltin, que l'aconsellin, doncs això és el que faig. Tinc alguns grupets de meditació, faig també feines de regressió i sobretot em dedico a cuidar el meu fillet, que té 16 mesos, i en això estic, amb una vida molt tranquil·la i vivint aquí a la muntanya, que per mi la natura és part d'aquest entramat que fa que estigui tan bé. Jo necessito arbres, necessito muntanya, i el Pirineu és un bon lloc per viure.
Cristina, has parlat de regressió. Quina regressió fas, aquesta vida o també altres vides?
Depenent de la persona, sempre. El que faig és acompanyar en un procés de relaxació molt profund i si la persona que està fent aquesta regressió necessita saltar vides passades, doncs fem un salt i anem. Però sempre és ell el que decideix allà on vol anar.
Podem seguir preguntant?
Sí, clar.
Cristina, no fa gaire que t'ho vaig preguntar i em vas dir que el 2021 faries un curs de tarot. Et compromets a fer-lo? Jo sé que t'ho estic dient per la ràdio.
El penso fer. M'he començat a posar les piles i a buscar informació perquè, de fet, quan treballo faig servir les cartes, tot i que són una mica excusa, perquè no em faria falta, però sí que quan treballava cara a cara i venia algú a casa, anava molt bé tenir un suport, perquè si de vegades comences a parlar tu, no, la gent no sap ben bé si t'ho estàs inventant o no, llavors les cartes m'anava molt bé per explicar una història. Però, de fet, el tarot és una molt bona tècnica, no? Com hi ha el pèndol, com qualsevol eina d'aquestes de predicció, van molt bé, si se saben utilitzar bé. Perquè amb tot això sempre s'ha de saber com es fa servir, per què es fa servir i de quina manera ho estic utilitzant.
Una altra pregunta. Aprofito i ja sé que després quan pengem el telèfon em fotràs bronca, però jo segueixo intentant.
Ara aprofita el Jordi, esclar que sí. Ara
vinga,
no dirà que no.
Quin és el teu somni?
Quin és el meu somni? Ui, doncs no ho sé, et diria que una mica ja l'he complert. Jo quan era petitona tenia un somni que era anar a Brasil, no sé per què, vaig néixer i aquell país em cridava, i quan tenia 18 anys vaig agafar una motxilla i vaig dir, vinga, família, que me'n vaig. I vaig estar 3 mesos viatjant per Brasil, vaig estar a la selva amb els indis i vaig viure una experiència meravellosa. I, de fet, un dels altres somnis també era conèixer el budisme però el budisme de veritat, no? Dels monestirs tibetans, de l'Himàlaia, de Dalai Lama, i vaig tenir la fortuna de poder viure 5 anys allà. I després tenia moltes ganes de ser mare, i ara sóc mare, vull dir que no ho sé. Somnis, somnis, mira, m'agradaria molt tenir un cavall. Això és un somni que tinc.
Bueno, un cavall?
Perquè on estàs n'hi ha molts, eh?
Molts, molts, sí, sí, per això. Però he de tenir temps per poder cuidar-lo bé. Que si
clar, no, perquè han de córrer cada dia, el cavall ha de córrer cada dia, i clar, està...
Exacte.
A mi cada dia la Cristina em sorprèn, sí. Vull dir, budisme, amb tarot, ara amb cavall, vull dir...
No,
m'agradaria molt poder fer teràpia amb cavalls. Penso que els animals ens ajuden molt a desbloquejar històries que tenim. I els cavalls em semblen uns animals molt sensibles. No sé per què, però... Sempre que me'n trobo algun, és com que m'entén, no? Me'l miro als ulls i dic, ui, és que veuen moltes coses, aquests animalons.
Deus tenir un gos, oi?
No, no tinc gos. Ara mateix...
T'ha sorprès, Marc.
Sí, m'ha sorprès molt, perquè és una persona molt amant dels animals, has de ser.
Sí, 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 però aquí no tinc cap gosset, de moment. Bueno. M'agradaria, però no en tinc.
Bueno, allò que diuen any nou, gos nou, o vida nova, doncs mira, tu pots ser any nou, gos nou.
És un bon moment.
Llavors, com et planteges aquest 2021, que fa 4 dies que hem començat, com et el planteges? A nivell de possibles canvis, possibles recomanacions, ara que hi hem passat el Nadal, hi hem passat les festes, i llavors tothom comencem l'any pendent de què faré, em portaré bé, faré règim, canviaré de feina...
Bons propòsits que tan poques vegades arriben a ser veritat.
Sí, senyora.
Exacte. Surten de Reis i llavors a la setmana ja ens hem oblidat dels propòsits.
Sí, senyora.
Exacte. La veritat és que el 2021 sento que serà un molt bon any. Un any molt mogut, perquè encara hi ha històries, no, de la famosa pandèmia i encara estem amb els últims... doncs, coletazos del bitxo, com li dic jo. Però sí que, bé, també m'agrada molt l'astrologia i el desembre va haver-hi una conjunció planetària que n'han parlat molt i que segur que n'heu sentit parlar, que és, doncs, que es diu, no?, diuen els astròlegs, els experts, que el 21 de desembre vam entrar a la famosíssima era d'Aquari. Això significa molts canvis. Fins ara havíem viscut en Piscis. Piscis era, doncs, aquest egoisme, aquesta importància pel món material, i amb l'arribada d'Aquari sembla que bé, que hi ha, doncs, lloc per les emocions, pel bon fer, pel cor, i tot això a mi em dona molta, molta esperança. I a nivell personal, com me'l plantejo? Doncs continuar amb una vida tranquil·la, fent bé la feina que faig, que m'apassiona, i tornant a fer esport, que ho trobo a faltar molt. Podria ser un bon propòsit d'any, tornar a córrer, que em fa falta.
Una pregunta. Tu corres per la muntanya, sobre pla, quines distàncies corres? És pura xafarderia, eh?
Jo era atleta professional quan era més joveneta i corria 800 metres per la pista, però ara m'encanta córrer per la muntanya perquè també és una sensació de llibertat al·lucinant. I, de fet, un dels projectes que tinc és llançar també una història de córrer amb meditació, que es diu Mindful Running, que és una cosa que és molt nova aquí, que hi ha altres països d'Europa que ja ho estan fent, però aquí encara sembla que no ha arribat, i és, doncs, el fet aquest de córrer, no tant per estar en forma o per la marca que faré el córrer, sinó per aquest estat mental de calma, de donar-me de què estic fent, i llavors és una de les coses que tinc ganes de començar a treballar aquest 2021.
Marc, jo crec que la Cristina la tenim que connectar més vegades, seria perquè ens entenem més coses d'ella.
Sí, i tant.
Cavalls, no, córrer, Brasil, vull dir, això és important.
És una llista llarga, llavors veurem si arriben a ser veritat, però de moment la llista és molt llarga.
No, estem aprenent molt.
És a dir, la Cristina ens està transmetent que corrent podem meditar.
Sí.
Oh, i tant. Sí, senyor. Sí, sí. I, de fet, segur que si... estem corrent amb una actitud de meditació, la nostra carrera serà molt més bona. Farem més bons temps, ens sentirem millor i no ho passarem tan malament. Jo tinc un germà que és un fanàtic de les ultres, aquestes bogeries, no? Sí. Corren 80, 120 quilòmetres per la muntanya, I un dels grans patiments és el mental, no? El dolor mental de quan fa 24 hores que estàs corrent i la ment t'està repetint que no pot més, que no pot més. Per tant, imagineu-vos si un meditador es posa a córrer. Serà molt més fort que algú que té una ment feble. No? De fet, els grans corredors d'ultres, de maratons, són molt bons meditadors. O sigui que és... meditació i esport està molt relacionat.
No, jo puc dir que jo només he corregut una marató per sobre pla, no muntanya amunt, muntanya avall, i vaig descobrir la meditació al quilòmetre 36. Sí? Que era l'única manera, respirant de manera connectada, de dir-li prou al meu cervell. Perquè el cervell va dir no, i entre cometes em vaig il·luminar. Però després de la carrera vaig dir, no fa falta fer una altra vegada 42 quilòmetres per meditar. Anem a buscar la manera de meditar més tranquil.
Més fàcil.
O sigui, estem veient que la meditació serveix per tot.
Exacte.
La meditació...
el podem incloure tot.
Oi tant.
Inclús la persona que li han de fer un escàner, que l'han de tancar a dins a lo millor 3/4 d'hora, doncs suposo que si medita li seran fàcils suportar aquests 3/4 d'hora.
Totalment, la gent que està tancada, qualsevol situació on la ment se senti atrapada, si jo sóc capaç de dominar aquesta ment, de dir-li tranquil·la, estic bé, estic en pau, ho viuré molt millor que no pas si la ment està doncs, nerviosa i repetint-me tota l'estona que no pot més, que no ho pot suportar, que vol escapar.
Passa que això no és fàcil per segons qui necessitem una Cristina que ens ho expliqui.
Que ens ajudi.
No és fàcil entrenar.
No és fàcil
perquè ningú ens n'ensenya. No? Jo sempre dic que les escoles tenen una gran assignatura pendent, que és l'educació emocional, i jo aquí inclouria la meditació. Vaig tenir la sort, em sembla que fa un parell o tres d'anys, d'estar treballant en una escola de Castellà del Vallès, i va ser un al·lucinant la resposta dels nens. Van passar 350 nens per l'aula on feien meditació i era impressionant com ho entenien, com hi estaven predisposats. Per tant, si les escoles avui dia introduïssin una assignatura com educació emocional o fins i tot no hi ha escoles que comencen abans de fer la classe, estarem 5 minutets en silenci i en meditació.
Sí.
Això ens ajudaria tant després, quan d'adults tinguéssim problemes, a poder gestionar-nos a nosaltres mateixos. Perquè, de fet, a la vida tot depèn d'això, de com ho veiem, de com ho vivim, no? Davant d'una situació, algú patirà moltíssim i hi haurà d'altres persones que no els hi semblarà tan complicat i seran capaces de viure-ho molt millor. I això depèn de la preparació que tinguem a nivell mental.
Realment em sembla espectacular. Jo una de les coses que faig a la universitat és introduir aquests temes, no és el mateix amb nens, que jo veig més fàcil que no pas ja... perquè més, a la mesura que fas gran, entenc jo, Cristina, que generes més resistències.
Sí.
Realment és un treball, puc explicar una experiència de fa unes setmanes abans de Nadal, en el qual el rector de la meva universitat ja em coneix. Soy la persona de los abrazos. Pel comunicat li va arribar al rector en plan negatiu i el rector m'ha felicitat de que, home, amb restriccions no es trenca a abraçar, cosa que no he fet mai, amb restriccions, però que és bo que a la universitat aquests temes comencin a entrar... perquè ens orienten i ens ajuden moltíssim. A l'hora de solventar conflictes, pur i simplement.
Clar que sí.
Com a eina de solventar conflictes.
Totalment d'acord. Jo sempre crec que en l'educació està el canvi, no? I si volem que la societat canviï, hem de començar a educar a la gent diferent. I tant de bo les universitats es parlés més del que estem vivint, o s'acompanyés més des de l'abraçada. Segur que sortirien molts metges més bons, no? O millors arquitectes, perquè ens oblidem de que som animals emocionals i sensibles, que tenim tot un ventall de matisos, no? Una sensibilitat que necessita espai per comunicar. Però sembla que no, que som, bueno, que som una mena d'autòmates que només volem aprendre, fer diners i vinga, i anar per això. I tot això és el que, en teoria, començarà a canviar. No? Quan em preguntaves per aquest 2021, doncs aquí es pot començar a veure canvis, no?
Molt bé, doncs, ha sigut el temps com corre, Jordi.
Moltes gràcies, Cristina, sobretot
gràcies
que aquest 2021 et vagi super, super bé i ens veiem.
Moltes gràcies.
Bé, fins una altra.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau, igualment.
2021 a tothom.
Gràcies, igualment.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia, places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, doncs fins aquí Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per dilluns a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Dilluns tenim l'hora de la Fundació Puigverd, sempre amb temes de salut. Adéu-siau.